Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
I tu, quan pots triar, què escoltes?
Jo, Ràdio Estel.
Sempre?
Cada matí. No falla. Ràdio Estel.
Uno de los mejores restaurantes turcos de Barcelona. Anatolia Doner Kebab Grill, en las Ramblas de Barcelona 40. Teléfono 663-691-621. 663-691-621. ¿Te apetece vivir una experiencia turca en las Ramblas de Barcelona? Restaurante turco Anatolia. El amor y la pasión de la comida turca en el corazón de Barcelona, en las Ramblas 40. Restaurante Anatolia Doner Kebab. Ven y disfruta de original comida turca. Alzheimer, Parkinson, fibromiàlgia, danys cerebrals... Tens inestabilitat al caminar o poca mobilitat o problemes cognitius? Truca al 93 532 52 88 i demana cita amb els especialistes de Memory Center. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, realitat virtual, perfecti, logopèdia... Tecnologia d'última generació en un espai reconfortant. Valoració gratuïta als oients de Ràdio Estel. 93 532 52 88. Rosselló 154 de Barcelona. BCN Memory.com.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, benvinguts, benvingudes a l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Gràcies per acompanyar-nos. Avui volem fer una edició del programa tot posant en relleu la participació del nostre bisbat al Congrés de Laics, Poble de Déu en Sortida, celebrat el cap de setmana passat, dies 14 al 16, organitzat a Madrid per la Comissió Episcopal d'Apostolat Seglar de la Conferència Episcopal Espanyola. Tenia com a objectiu aquest congrés impulsar la conversió pastoral i missionera del laicat en el poble de Déu, com a signe i instrument de l'anunci de l'Evangeli als homes i dones d'avui. Va comptar amb l'assistència de més de 2.000 persones de totes les diòcesis d'Espanya i dels diferents moviments laicals. Volem aprofundir des de l'experiència viscuda per la nostra delegació d'Urgell en com es va desenvolupar aquest congrés. En parlem amb mossèn Antoni Elvira, vicari de Pastoral Diocesà, i amb la Mariví Castanyo, membre del Consell Diocesà d'Urgell. Bona nit a tots dos.
Bona nit.
Molt bona nit.
Toni, Mariví, gràcies per ser aquí de debò. Estem delerosos de que ens expliqueu com va anar aquest congrés, però sobretot, si us sembla, podríem començar pel començament. Com va ser que es va proposar de fer aquest congrés, mossèn Toni?
Aquest congrés neix una mica, bueno, totalment, no més ben dit, dins aquest pla pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola, d'aquest període 2016-2020, i en una assemblea plenària, la de l'any de l'abril 2018, és allí on es decideix de fer un congrés de laics, que visiblement ha estat ara al mes de febrer, però ha tingut, evidentment, tot un temps previ de treball, de realització de congrés, i el que anomenem el postcongrés, que serà realment el més interessant. No només anar a Madrid, participar en el congrés, sinó després tot el que es pot tirar endavant. És a dir, és una mica el fruit d'aquest pla pastoral que es clou probablement aquest 2020. I llavors, com a cloenda d'aquest pla pastoral, titulat l'Església en Missió al Servei del Nostre Poble, doncs s'ha demanat que hi hagués doncs, un congrés on el laicat fos en el centre d'aquest gran treball.
Uh-huh. Així, de la nostra diòcesi d'Urgell, quantes persones hi van anar concretament?
Hem estat 13 persones, 13? El senyor arquebisbe, i 12 persones que formaven part del grup, entre els quals hi havia doncs, hi havia 9, em sembla, 9 laics i dos preveres i un diaca permanent, per una representació. Ja la mateixa organització demanaven que fos un congrés de laics, o sigui, que no fóssim la majoria preveres, no? Perquè seria una contradicció.
I ha estat així, no?
I ha estat així. A més, no et deixaven colar res, no? No, sí? Érem molt estrictes. Sí. I està molt bé.
Millor. I podríem parlar de com fou aquest congrés, per exemple, el clima entre els assistents, els grups de treball, les ponències, hi havia bon ambient. Com us hi vau trobar?
Realment l'ambient era excepcional. Jo sóc una persona que per altres circumstàncies he estat en congressos, però aquest congrés realment per mi ha estat un goig, perquè l'ambient que hi havia entre els congressistes, les persones que feien les ponències, entre el nostre grup, ha estat realment sinodal.
Que maco.
Sí. Sí, sí, era en tots els moments que ens trobaven, era una cosa molt, molt de germans, amb una confiança total, la gent amb una amabilitat. Podies preguntar a qualsevol persona de tota Espanya alguna cosa i amb una alegria t'explicaven el que fèiem. Van conèixer totes les maneres de treballar de la nostra església, no solament la d'aquí d'Urgell, sinó també d'altres punts d'Espanya, no? O sigui, va ser una cosa realment...
Enriquidora, eh?
Molt enriquidora, sí. Sí.
I les ponències, els ponents, mossèn Toni, com es va desenvolupar el contingut d'aquestes ponències?
Sí.
De què anava?
Va haver, ja en el precongrés, una mica ja es va començar a parlar, i sobretot a l'hora de la inscripció, s'enfocaven com a quatre grans blocs. Hi havia com a quatre grans blocs de treball que aquests quatre blocs tenien després... És a dir, en la realització del congrés a Madrid, cada bloc d'aquests hi havia una ponència inicial que es portava en 20 minuts, o sigui, molt, molt estrictes amb el temps, 20-25 minuts, no en permetien més perquè, esclar, tot després s'anava allargant, no? I després de cada ponència, d'aquests quatre blocs, que es feien simultàniament, i matí i tarda, ja tot ben, molt ben distribuït, després hi havia el treball dels itineraris que no venaven, no? Uh-huh. Que era probablement, per entendre's, com a mena de taller. Llavors, dins d'aquests quatre grans temes, hi havia 10 itineraris, o sigui, 10 tallers per cada tema. Uh-huh. Llavors, dins aquests quatre itineraris, un era sobre el primer anunci, la realitat del primer anunci, que va fer mossèn Xavier Morlans la conferència inicial, molt resumit. Després vam tenir també la sort de tenir el document, el text. Hi havia, doncs, després hi havia 10 tallers, on tothom anava participant, aquests 10 tallers sobre el primer anunci. O sigui, primer anunci en entorn del dia a dia. El primer anunci a joves, primer anunci en països d'emissió, primer anunci en la preparació presacramental, per tenir una idea. Llavors hi havia un segon gran bloc, el tema de l'acompanyament, que tant el Papa Francesc ens parla, no?, avui en dia, el tema de l'acompanyament, que la xerrada inicial la va fer una religiosa vedruna, la Covadonga Orejas, i ella va fer aquesta xerrada primer inicial, i després tothom es va repartir també en els 10 grups que havia, que la gent prèviament, en l'inscripció, doncs s'havia pogut inscriure el tema de l'acompanyament. Acompanyament a la família, a l'escola, en els joves, en el discerniment vocacional, acompanyar els acompanyants, és a dir, diferents temàtiques, no? Molt, molt interessants. Uh-huh. Un tercer bloc va ser el tema dels processos formatius, que va fer un jesuït a aquesta ponència inicial, Gamino Uribarri, sobretot, bueno, després els tallers, doncs, formació de formadors, formació per la pregària, formació en el discerniment de la vida, pues, temes molt, 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 molt interessants. I un quart gran bloc, el quart últim, que era el tema de la presència en la vida pública, els laics presents en la vida pública, que va portar l'Agustín Domingo, i havia, doncs, que des del compromís en la cura del planeta, des del compromís en l'economia i el consum, el compromís en la família i la vida, el compromís, doncs, en la política, en el món associatiu, o en el món del treball, en els sindicats. Per tant, veieu, és un ventall grandiós, amplíssim, sí, sí, sí. De temes molt, molt, molt diversos, doncs, que representa molt la presència dels laics en el nostre món, no? És a dir, on són els laics? Doncs, tant des de fer un acompanyament d'uns en el compromís social i polític.
La gent hi participava de ple, comentaven, construïen, parlaven d'això, però a la nostra diòcesi funciona això, funciona d'aquesta manera, volem fer-ho d'una altra manera. Quina col·laboració participativa hi havia? Parlo concretament en l'ambient de les ponències que heu dit. Mariví, què et sembla tu? Com vas veure? La gent participava o era o només receptora? Quina impressió tenies tu de que funcionava?
Hi havia una part de cada taller, al finalitzar cada taller, i en cada itinerari havia unes preguntes concretes i cada persona tenia que explicar una mica el que feien a la seva diòcesi i, a més, hi havia com unes propostes de cara a seguir treballant en la vida diària, no? I anar més enllà de lo que era el congrés. I aleshores jo crec que això tot es va recollir i l'últim dia que va fer la conferència el bisbe mossèn Vedell es va posar en comú. Suposo que després de tot això sortirà també algun resum, perquè clar, sí que és cert que tenim ja aquesta ponència.
Sí, ja el tenim, la ponència, sí.
I aquestes conclusions pues, també n'estan.
El taller de grups era interessant perquè en cada itinerari, és a dir, els 40 que n'hi havia en total, hi havia sempre la presentació o d'un moviment o d'un grup de com ells ho estaven realitzant. Però no tant per vendre el seu producte, sinó per dir, nosaltres ho fem així. Llavors, el que deia la Mariví, no? Després d'un treball de grup, es parlava del que havien dit, de com dubtes també que generava, no? Perquè dius, això com ho feu, com ho heu engegat, com es pot implementar, com es pot transportar a la nostra diòcesi aquesta realitat, si convé o no convé, no? Llavors, el que deia la Mariví, llavors cadascú deia també, en el seu àmbit, com ell ho vivia, o com a laic, personalment, la seva vida personal, o en un moviment, o associació, o en diòcesi. Això és interessant.
Per tant, hi havia aportacions personals, experiències personals. Sí, però sí, jo, en el meu treball, ho faig d'aquesta manera, o voldria fer un altre, vosaltres, què us sembla? Una cosa molt participativa.
Sí, per molts likes va ser molta descoberta, de tanta realitat que dius, ui, hi ha hagut, deia, és que ho hauríem de compartir més, tot això, perquè ho desconeixem. La realitat que hi ha, des dels laics presents en el món, en camps molt concrets, és que ho desconeixem molt.
Entre els participants, qui hi havia més dones que homes, o al revés, més homes que dones, o joves, o quines edats, més o menys? També a la gent que ens escolta li agradarà saber. Mariví, què és el que tu vas percebre?
Jo, en realitat, d'homes i dones no vaig percebre molta diferència.
50%?
Sí.
Molt bé.
O podria ser un 45. A veure, però no es veia molta diferència.
Perfecte.
Després, és cert que hi havia gent jove, bastant jove, el que passa que també la gent jove estava en coses d'organització i d'ajuda i tal, que hi havia... Però després, clar, també hi havia bastant gent gran, no?
Clar.
Que també és molt important, perquè aquestes persones també tenen molta experiència.
L'experiència és valuosíssima.
O sigui que...
Clar.
Sí.
També era un congrés on també la gent hi aportava, i també hi ha una mica la gent que ha tingut té una experiència en el dia a dia, no? en el treball propi com a laic, no? O en l'ambient on tu vius, potser. Perquè també hi havia tallers que no eren tant del teu moviment, sinó la teva vida personal, doncs com tu vius, no? Com a laic enmig del món, el tema del primer anunci, per exemple. No?
I que també era molt important perquè aquestes persones més grans doncs, van veure millor una mica, no? Com es va transformant i cap a on anem.
Clar. En parlem després d'aquesta breu pausa que ens posarà l'Àlex, i és molt interessant.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Continuem endavant en aquesta Església d'Urgell que hem dedicat, com s'ho mereix, al Congrés de Laics, Poble de Déu en Sortida, que es va celebrar el cap de setmana passat, els dies 14 al 16, a Madrid, organitzat per la Comissió Episcopal d'Apostolat Seglar de la Conferència Episcopal Espanyola. I estem parlant amb dos dels representants d'aquí del nostre bisbat d'Urgell, concretament mossèn Antoni Elvira i la Mariví Castanyo, membre del Consell Diocesà d'Urgell. Continuem endavant amb aquesta conversa tan interessant i doncs ara si voleu fer alguna incidència sobre el que algun matí sobre el que hem parlat del que la gent comentava, de la gent, les experiències de la gent, també alguna conclusió o alguna del que la gent comentava, doncs què s'ha posat en comú, com necessitem anar cap aquí, perquè per exemple cristians en la vida política potser no n'hi ha gaires, oi? O cristians en la vida cristians, parlo de laics ara, en aquest
sí,
cas, no?
En
missions, o tot això va sortir, va aflorar tot això o no?
Sí, sí que va aflorar. Sí, va aflorar perquè inclús jo, clar, vaig poder fer dos itineraris, com tots els que estàvem allà, cadascú tenia dos, i aleshores sí que, per exemple, el tema de l'eutanàsia va sortir i en un grup dels que jo vaig participar hi havia gent que volien fer inclús escrits per enviar al govern de cara a la postura de l'Església en quant a l'eutanàsia. I després també gent que havia anat a formar-se fora d'Espanya en diversos temes també volien enviar a l'Estat aquestes conclusions que la gent van allà parlant i van allà van fer algunes conclusions que suposo que més endavant sortiran, no? Clar, nosaltres tampoc volíem posar-nos allà en unes circumstàncies d'exigir al govern, no? Però sí donar una visió de lo que l'Església pensa en aquests temes.
Jo crec també que hi va haver... Que jo suposo que és un efecte de tots els congressos, quan funcionen, no? I van bé, la gent surt molt engrescada. Perquè et sents molt recolzat amb molta altra gent que, com tu, està en un altre lloc, que també pensen, són poquets, però que és un moment de molt saber compartir. I surts molt engrescat. Perquè, clar, potser la teva realitat doncs, costa molt, no?, testimoniar la teva fe en els camps concrets. I allí, doncs, t'ajuda molt, no?, sentir-te també unit i hi ha un força, no? A veure, molta gent deia, és que, bueno, som una església en sortida, no? El poble de Déu en sortida, per tant, enviats. I el to va ser realment, des del començament, des dels detalls petits de l'animador que dona les primeres paraules abans de les intervencions i benvingudes, que l'alegria i les sonrises, anaven dient, no estem aquí, sinó que estem amb molta joia, no?
Amb
molta joia, no?
I on s'aplegava tantíssima gent? Perquè més de 2.000 persones, un local ben gran,
ben gran.
O molts locals per si càpiga tothom.
Va ser tot el pavelló de cristal de la Casa de Campo de Madrid. No va ser, evidentment, ni a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola, no hi hauríem capigut, no?
Sí.
I van habilitar aquell pavelló perfectament. Vull dir, des d'allí fèiem des de la pregària, l'Eucaristia, les ponències, els treballs de grups, el menjar, tot. És a dir...
Ah, sí, també el menjar?
Tot allà, sí. Catering, ja se suposa.
Sí, clar.
Però, vull dir, tot era allí. També era, clar, moure més de 2.000 persones no és fàcil. I si has de començar a desplaçar per dinars aquí, la pregària allà...
Es perdria molt de temps, clar, en una ciutat tan gran.
Sí.
El transport públic...
I anava molt bé en aquest sentit que... I l'espai era suficient gran, no?, perquè no et donava sensació de sentir-te agobiat allà. No, en cap moment, En cap moment.
I a més, inclús els tallers també hi havia un espai, alguna mica més reduït, però en realitat s'estava bé, no? Una mica el menjar, que van tenir que menjar per allà, per les aules de les ponències, però també sí, era important perquè coneixies altra gent.
S'havia de salvar, evitar els desplaçaments.
Sí, evidentment, jo crec que sí. Sí.
I, Mariví, tu vols explicar-nos alguna cosa més de la teva experiència personal? Perquè una miqueta ja ha sortit, has anat dient coses. Si s'ha tacut res més que puguis aportar també per la nostra audiència, o si no, parlar de l'experiència del grup, com vulguis.
Bé, jo l'experiència del grup, clar, cada un són diferents com a persones, però a part també eren representants de l'Església d'aquí d'Urgell de diferents àmbits, no? Uh-huh. I va ser molt enriquidor a nivell de grup. Uh-huh. Altre nivell, a nivell de tot el congrés, també, perquè jo tinc l'oportunitat de parlar amb molta gent uh-huh. i la realitat és que vaig parlar amb moltes diòcesis, eh? Uh-huh. Sempre trobava el moment i, uh-huh. i l'ocasió i de seguida m'enganxava, m'explicaven coses.
Que bé, que bé.
I vaig poder veure això, no? La gran quantitat de coses que l'Església té uh-huh. i la quantitat de coses que treballem i que, clar, les treballem sempre tots junts, intentem fer això una unió, no? Uh-huh. Que jo crec que és el més important, no?
Alguna cosa, mossèn Toni, més a afegir jo com a valorar?
Sí, jo com a... No penso en un detall, però la imatge, no? La imatge, les fotografies que potser alguns oients han pogut veure dels mitjans, era una imatge, sobretot en la celebració de l'Eucaristia o en el moment de ponències així generals, de moments de tothom junt, ben bé era una imatge representativa del que és el poble de Déu. Uh-huh. És a dir, hi havia molts laics, hi havia preveres, hi havia diaques, hi havia els bisbes, no? Uh-huh. Però era un congrés de laics. No?
Religiosos,
que,
també.
Religiosos, evidentment, no? Que hauríem pogut dir, no, congrés de laics, exclusivament laics, ningú més, no? Uh-huh. Sinó, el títol era el poble de Déu en sortida, uh-huh. sí, no sí. només els laics en sortida, uh-huh. tots som poble de Déu. I llavors, aquesta era una imatge, no? Si més no, encara que sigui molt, molt gràfica, no? Però és som tots cadascú uh-huh. en el nostre àmbit. Uh-huh. I era bueno, molt, molt representatiu, molt significatiu, la imatge de veure que no només som uns o uns altres, sinó tots junts. Uh-huh.
Pel que heu explicat, sembla que ha estat una experiència molt gratificant per a vosaltres, per també pel grup d'Urgell sí. i per tots aquests assistents que heu dit al Congrés. Us agraïm moltíssim tot el que ens heu explicat, us felicitem per aquesta aportació que ens heu fet i aquesta participació del que heu viscut i en una altra ocasió, si voleu parlar d'aquest tema o d'un altre, doncs ja sabeu que aquí els micròfons del programa Església d'Urgell els teniu oberts perquè ens ho comuniqueu.
Moltes gràcies.
Gràcies, Mariví Castanyo. Gràcies, mossèn Antoni Elvira.
Gràcies a vosaltres.
Ara, la secció preguntes que ens fem sobre. I com cada diumenge tenim una d'aquestes preguntes que amb la resposta també vol instruir-nos, vol expressar-nos, explicar-nos aspectes de la vida litúrgica, de l'Església, de la vida cristiana en general. La pregunta que tenim avui la passarem a mossèn Pau Bellido, a qui saludem. Bona nit.
Hola, bona nit.
És prevere del nostre bisbat d'Urgell. Mossèn Pau, la pregunta és, què és el motu proprio?
És curiosa aquesta manera d'escriure i fins i tot de pronunciar, perquè pronunciem motu proprio.
Proprio, sí.
No propio.
Sí.
Perquè fixeu-vos, amb motu proprio es vol indicar tant a la locució adverbial que dona el significat a aquesta acció, que és voluntàriament o per pròpia iniciativa, com també al substantiu. És a dir, a la gent, a la persona que realitza aquest acte. Veieu? I és significatiu i és curiós, perquè crida molt l'atenció en la manera d'escriure. Però el que ens interessa és saber què és un motu proprio. Un motu proprio És una locució, prové d'una locució llatina que, de manera literal, vol dir que es tradueix per propi moviment. En un sentit més ampli, és per pròpia iniciativa o per pròpia determinació. És a dir, és el subjecte el que determina fer el que fa. Així s'entén d'una manera molt fàcil. Però fixeu-vos, el motu proprio és una decisió del Papa per a definir un assumpte que ell creu que és molt important tenir en compte per a dur solucions, per a parlar d'assumptes que encara no són tractats o novedosos, per a implantar alguna normativa nova o fins i tot per fer alguna reforma que millore sempre o perfeccione el que ja existeix. També tenim que dir, a nivell més tècnic, que un motu proprio, per exemple, no pot modificar una llei, per exemple, ja establerta, a no ser que s'indiqui en el mateix. Però això són aspectes tècnics en quant a la formació d'aquest acte. Però el motu proprio també el podem definir com un decret que fa el Papa. Un decret que fa el Papa respecte a la vida de l'Església, respecte a aspectes que hi ha que tenir una visió nova per l'efecte dels signes dels temps, de situacions actuals que abans no estaven regulades. No és una resposta a una petició d'algú que demana una gràcia per a estar exempt o poder fer qualsevol cosa, no. La iniciativa és sempre del Papa. I per això és també bonic poder veure els motus proprios com els papes sempre, en primer lloc, indiquen per què han pres aquesta decisió. Doncs jo he portat a col·lació doncs, el motu proprio Mitis Judics Dominus Jesus per a la reforma del procés canònic per a les causes de declaració de nul·litat del matrimoni. I el Papa sempre introdueix el motu explicant quines són les raons per les que el vol fer. Per això també és un motu propi que també té certa rellevància el que va fer Sant Joan Pau II amb la carta a modo de motu propio a Tuendam Fidem, mitjançant la que ell introdueix normes en el Codi de Dret Canònic i en el Codi de Dret Canònic de les Esglésies Orientals en la manera de fer nova la professió de fe a l'hora de tenir un ofici eclesiàstic. Un ofici eclesiàstic és aquells oficis, de, per exemple, de rector, de jutge, del que sigui que encarregui el bisbe. Però motu proprio és sempre un decret que fa el Papa per pròpia iniciativa considerant les necessitats actuals de l'Església.
Moltíssimes gràcies, mossèn Pau Bellido, per aquesta explicació i bona nit.
Moltíssimes gràcies i bona nit.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge, en el que els hem ofert una extensa entrevista amb dos dels assistents del nostre bisbat al Congrés de Laics, Poble de Déu en Sortida, celebrat el cap de setmana passat a Madrid, organitzat per la conferència, per la Comissió Episcopal d'Apostolat Seglar de la Conferència Episcopal Espanyola. També els hem deixat a la secció Preguntes que ens fem sobre una resposta a una pregunta amb mossèn Pau Bellido, canonista. L'Àlex Alsina, com sempre, ha estat al capdavant dels controls. Maria Marín, qui els està parlant, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Gràcies de debò per haver-nos acompanyat un diumenge més. Ja saben que, si ho desitgen, els esperem novament aquí, a la sintonia de Ràdio Estel. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.